Game over.
Estem al Game Over, estem a Una Catalana parlant sobre la consola Mega Drive de Sega i sobre la Super Nintendo de principis dels 90 que van fer que moltíssima gent s'enganxés ja definitivament al món dels videojocs, un món en el que nosaltres cada setmana intentem posar el nostre petit granet de sorra per ajudar a descobrir, a recordar, a rememorar o com a mínim a estimar una miqueta més els que nosaltres ho hem anat fent. Com tota aquesta gent que hem anat trobant al carrer, gent que va viure també aquella època i que ens ha volgut fer el seu comentari sobre aquestes consoles. Anem escoltant els comentaris, els testimonis, i llavors, si us sembla, com a Game Masters podem donar una nostra opinió o contraopinió, si és que ens sembla oportú en cada cas. Escoltem el primer.
Bueno, en un principi era de Mega perquè tots els meus amics tenien Sega i la moda era de Mega, però després quan va sortir la Super Nintendo directament ja vaig decantar per Nintendo. Els jocs es trobo millors, una era més nova. I dos jocs que m'agradin, el Donkey Kong Country i el Yoshi Island. Sí, bueno, els Marios, que no els he dit, però els Marios eren uns es trobo més jugables, més divertits. Bueno, sempre com política de Nintendo, com fer els jocs més jugables.
Aquest era dels que tenien la Mega Drive amb els amics, però que no els havien comprat i llavors es van comprar la Super Nintendo, no?
Una de les coses que jo crec que ajudava també a vendre molt era en plan, què tenen els meus amics que m'haig de comprar jo per poder canviar jocs amb ells i jugar més?
Era un estalvi econòmic important, eh? Perquè si t'havies de gastar els diners que valia cada joc i no podies anar-lo deixant, i el tema de lloguer no estava tan extès com ara, no podies llogar cartutxos tal com es fa ara amb els DVDs o els CDs.
Llavors va començar, no? Això de llogar els cartutxos també
als videoclubs. Anem a escoltar un altre testimoni.
Bueno, jo tenia un amic que tenia la Mega Drive quan va sortir i jo flipava perquè era la primera consola que veia, tenia una Panasonic d'aquestes supercutres, un teclat supercutre i tal, i evidentment quan va arribar Reis va ser el primer que vaig demanar, no? La Mega Drive, que venia amb el Sonic i tal. I bueno, m'agrada, m'he mantingut fidel a Sega, no? Després de la Mega Drive em vaig comprar la Game Gear i tal, i bueno, no sé, perquè m'agrada estar estèticament, no? Així negre i tal i qual, i bueno, sempre de Sega. Jo recordo un supermític que és el que regalaven amb la Mega Drive, que tenia aquest amic meu, que es deia Altered Beast, i que consistia en un tio que es anava convertint en diferents animals. Es convertia en llop, després es convertia en os, i se recordo molt, molt bé, no? I després, el que també estava molt bé era un de futbol que es deia European League Soccer, em sembla recordar, i estava molt bé perquè em sembla que és el primer joc amb el que podies guanyar la Copa d'Europa amb el Barça, i això era fantàstic.
I més en aquella època, perquè ara ho tindríem una mica cru.
Encara no l'havia guanyada,
a més a més. Aquest senyor em sembla que ha introduït un tema molt interessant, que és el tema de consola adulta, consola negra amb una estètica molt més adulta, molt més per gent més gran, diguéssim, més, o consola més infantil, no? Com la Super Nintendo, que és un tema que llavors ha acompanyat sempre a Nintendo, i fins i tot ara quan entrevistem a la gent de Nintendo, els product managers, els responsables, ens diuen sí, és que Nintendo té aquesta imatge, no? De consola més infantil.
Sí, bueno, y a mí, por ejemplo, me gusta más una consola de color blanco, ¿sabes? Más pequeña, más, no sé. Eso es según gusto.
Sí, sí, estic d'acord amb ell també, eh? Veig que jo la trobo molt més lletja, la Mega Drive, per exemple, que no pas la Super.
És probablement més agressiva d'estètica, no?
Sí.
No sé, té una línia més agressiva fins i tot amb el color, i llavors també se seguia amb els jocs que hi havia dins, no?
I també podem dir que, a més d'això, van treure la Mega Drive 1, la 2, la 3, la Multimega, van treure mil versions de la Mega Drive.
Fent rentats de cara, sí. Que era el mateix el que havia a la fi. Escoltem un altre testimoni.
Bueno, yo tenía las dos, vas tenir la Super i la Mega, i bueno, personalment m'inclino més per la Mega Drive. Ni potser pel joc, ni potser l'engine no era tan bo, la música no era tan bona, però els jocs de Mega Drive, pues, com es que sortien en les dues versions, per exemple l'Street Fighter, i sempre tenien un puntet més de qualitat en Mega Drive que en Super Nintendo. I no sé, potser Nintendo es dedicava a fer més jocs per nen, i Sega es dedicava més, pues, a l'entreteniment en general, i feia més jocs per, no tant per tots els públics com Nintendo, sinó els jocs per ja més per adults i tal. Home, em vaig acabar comprant la Mega Drive perquè m'agradava molt Eternal Champions, que era, pues, el joc de lluita que estava competint després amb Street Fighter. Bueno, ja al final es va quedar en res, però no, hi va haver un moment en què va pujar molt Eternal Champions i me la vaig acabar comprant per això.
Al final es va quedar en res, però ell se la va comprar per Eternal Champions.
Jo, em sap molt de greu, però amb aquesta afirmació em sembla que perd tota credibilitat.
Home, Eternal Champions va ser un joc que en l'època es va saber vendre bé a nivell de publicitat i de màrqueting. Va ser un joc que realment va tenir molt de ressò, i entenc que ell es pogués comprar la consola per aquest joc, que llavors el joc l'acabés de sabent, a la pràctica és una altra cosa.
No, va tenir versió per Mega CD també i millorava unes quantes coses. Es veu que el programa en si es va treure bastant ràpid, hi havia alguns problemes. No deixava de tenir un desenvolupament o un argument potser més semblant al que serien els Mortal Kombat, aquesta mena de combats entre gent d'altres dimensions i tal. Però bueno, es va fer, òbviament, per competir amb el que era la Street Fighter i jo no crec que...
Que arribés, com a no mínim, a l'alçada.
Li fes ombra.
Anem a un altre comentari de gent que ha volgut opinar per al Game Over sobre aquesta lluita entre Super Nintendo i Mega Drive.
Pues bueno, a mi particularment prefereixo Sega, sobretot per l'enfoc més... podríem dir realista dels jocs. Més que res, Nintendo trobo que feia jocs més enfocats a públic americà, per dir d'una manera, més públic que necessitava protecció contra la violència, les escenes una mica així picants i tal, sempre les van censurar. Per exemple, per posar un exemple, el joc Castlevania tenia els jocs de Super censurats, no els japonesos, sinó els que venien dels Estats Units, els americans. Podem dir que segurament va ser... perquè clar, els americans ja se sap com seran. Però bueno, particularment també trobava molts jocs de Super Nintendo no tenien sang, val? O sigui, li donaves un cop d'espasa amb algú i aquell es moria, simplement. I dius, home, a veure, una mica realisme. S'ha de reconèixer que, bueno, encara que Nintendo tenia bons jocs de rol i tal, els jocs de plataformes, que són el meu gènere preferit, continuo preferint Sega, sobretot el joc com Sonic, m'encantava, simplement, o sigui, per mi és el millor joc de plataformes mai fet.
Bueno, yo creo que aquí se ve la gran diferencia que hay entre mentalidad, entre las dos diferentes culturas. Y bueno, no sé, darle importancia a un juego que saca sangre, violentos, y yo creo que la clave de los videojuegos, para lo que yo creo que han nacido los videojuegos, es para divertir, no para, yo creo que fomentar ni violencia, ni ver sangre, ni nada, sino para pasar un rato divertido, reírte, disfrutar jugando.
Però trobo que és lícit, no? Que si vols tenir un espectacle d'aquest tipus, el puguis tenir.
Si vols realisme, és normal.
Això de la sang és bastant curiós, és el tema del Mortal Kombat i el codi per activar la sang o no la sang, el fet de que la primera versió, com Mortal Kombat o Super Nintendo, no podia fer els finish mortals, cosa que sí que podia fer el de Mega Drive, si activaves el codi de sang, doncs feies els fatalities que sortien a la màquina, els que arrencaves dels caps i aquestes coses, però que després ha sigut una cosa que ha sortit també bastant, doncs no només exclusiu de Nintendo, però per exemple la versió per Saturn del House of Dead, tal com la poses i comences a jugar, la sang de tots els zombies és de color verd i no de color vermell, com a la recreativa, una mena com d'intentar matisar la violència del joc. Tot
el que va passar
després,
amb el Carmageddon i el,
malgrat després,
i el
pots
joc
activar,
de zombis, no?
Pots activar la sang vermella i jugar com a la màquina.
Anem a l'últim comentari.
I perdona, abans de posar-lo, aquest tall, aquest noi que sortirà, en aquella època jo crec que tenia 0 anys. Escoltem.
Prefereixo Super Nintendo perquè encara que vaig jugar les dues m'agrada més perquè tenia millors jocs. I els meus jocs favorits eren el Terra Enigma i el Street Fighter.
Estem d'acord, no?, que tenia molt poca edat o...
I haurà jugat en l'època final.
Sí, era un jugador precoç, de Mega Drive i de Super Nintendo.
Almenys podem dir que tenia bon gust per escollir jocs.
Sí, sí, de bon gust.
Terra Enigma és un gran joc de...
És una obra maestra.
Em sembla que una de les coses que ha quedat clares amb tots aquests comentaris ha estat un tema que fins ara no havíem introduït, que és això, no?, el típic debat entre una consola adulta i una consola infantil, no?, i probablement és un dels temes que no hem tractat en el programa d'avui i que... la gent del carrer a l'hora d'opinar sobre aquestes consoles sembla que li donava més importància.
És una cosa que hem dit moltes vegades en aquest programa. Nintendo sempre ha tingut aquesta aura de... I ells mateixos ho han afirmat i ho han agafat potser com una mica de marca de casa que és per tota la família, la Famicom, el Family Computer. I a partir d'aquí han desenvolupat tota la seva línia, tota la seva tendència. Jocs com tota la saga Mario, tots els jocs Zelda, etc. Sempre han sigut jocs doncs, que no han tingut mai... No te'ls trobaràs pas a associacions de pare criticant contra aquest joc, no? Ara treus un Mortal Kombat i, bueno, es tira tothom a la jugular.
Quedem-nos amb algun joc de cadascuna de les consoles. No, allò és molt difícil, sé que és molt difícil triar, però triem-ne algun que pel que sigui ens cridés més l'atenció, ens agradés. No, no us dic el joc que més us ha agradat, el que considereu un millor joc, sinó dir... Aquest especialment em va donar una bona sensació, no? M'ho vaig passar bé. De la Mega Drive i de la Super Nintendo.
Per Mega Drive escolliria el Toe Jam & Earl, que per mi és un joc espectacular i
boníssim.
Molt divertit.
I el 2 és encara
exacte.
Millor.
I per Super Nintendo, doncs, realment em quedaria amb el Street Fighter.
Edu.
Solo uno es muy complicado. Bueno, de Mega Drive, que lo tengo más fácil, el Shining Force. Y de Super Nintendo, no sé, ActRaiser F-Zero, por ejemplo.
Tantísims.
Jo per Mega, el Streets of Rage. I per Super, pues segurament el Castlevania.
Probablement jo per Mega Drive em quedaria amb el Sonic com los Streets of Rage 2, perquè trobava que el 2 era realment espectacular, i de Super Nintendo el joc, o jocs, podríem dir, però joc en el que més bé m'ho havia passat, però bé, 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 de veritat, amb ganes de dir, és que em vull comprar aquesta consola, i això per una persona cega com jo era molt duera, el Super Mario Kart. Super Mario Kart era un joc en el que a més podies jugar amb gent, tu podies passar bé, podies jugar 4 a la vegada amb el multitap. Trobo que era un joc tan ben pensat i tan ben fet que a més no l'han aconseguit superar, perquè crec que el Mario 64 no estava tan bé com el Super Mario Kart de Super Nintendo, no? Tenia una gràcia, un encant especial molt ben aconseguit.
De fet,
no?
Sega va intentar fer una cosa semblant per Game Gear, que ens va dir un Sonic R.
Sonic Drift.
I el Sonic R és ja per Saturn, que és una mena de cosa semblant, també de carreres.
Però no van aconseguir la gràcia del tema Super Mario. I el pitjor joc? Diguem-ne algun que diguéssim, és que aquest era infumable, absolutament. No sé com es van atrevir a fer aquest joc. Sé que n'hi ha molts, però quedem-nos amb algun. Per exemple, Albert.
Per exemple, ara, Solo en Casa. Solo en Casa era bastant dolent.
Era realment dolent per Mega Drive, eh?
Jo no ho sé, jo potser agafaria qualsevol d'aquests de la factoria Barbie o dels Jeopardy, de la Rueta de la Fortuna, que hi havia hagut també versió per consoles.
Duríssims, duríssims, sí, sí. Edu.
Sí, bueno, també... Como francès.
Americanos, juegos americanos sobre todo.
Sí, sí, sí.
És que hi havia jocs molt dolents, eh? Per exemple, abans hem citat el Moonwalker de Michael Jackson o el Joe Montana Football, i eren jocs que tu havies jugat a la recreativa i tu passaves bé, però és que la Mega Drive...
També eren dels primers moments, però al cap i al fi no eren mals jocs, però jo recordo que la cosa va ser tan flagrant que es va tenir que fer el Sega Seal of Quality, aquella mena de sello groc que te venien alguns jocs per dir-te, bueno, els que el tenen, de tot el que tenim, que nosaltres publicitem i és bo perquè ho tenim nosaltres, aquests són els més bons, l'altre és porrialla.
Si us sembla, encara la recta final del programa i podem parlar encara una mica també sobre la Mega Drive i la Super Nintendo, entrem al Game Now, parlem una mica de l'actualitat i introduïm un Game Master que avui el tenim no molt lluny, però no el tenim dins l'estudi. Game Now. I és que aquests dies s'està celebrant a Barcelona el 21è Saló Internacional del Còmic, concretament a l'Estació de França, i tenim allà presència de moltíssimes parades, botigues, gent vinguda d'arreu del món, per això és un Saló Internacional del manga, de manga, de còmic, de tot el que nosaltres entenem com a aquesta cultura del còmic, però que també porta darrere una cultura del videojoc. Ha entrat una mica amb calçador? Potser sí, però va tot una miqueta junt i per tant tenim un Saló del Còmic en el que també hi ha presència de videojocs i on hi ha videojocs hi ha mercadeig d'un costat a l'altre i tenim, com sempre, l'Antonio Hortal. Antonio, benvingut al Game Over de nou.
Hola, què tal? ¿Cómo estamos?
Antonio, benvingut al Game Over.
Muy buenas.
Antonio!
Hola, hola!
Ara! Ai, que no ens sentia! Espera, que tornem a fer això.
Ah, vale.
Un segon. Vale, per això, no, però... Antonio, benvingut al Game Over.
Hola, què tal?
Antonio Hortal, que està en el 21è Saló Internacional del Còmic, en una de les parades dedicades als videojocs. Com està l'ambient en el Saló?
Pues bueno, Jordi, la cosa está un poquito floja hoy, este domingo, en el cual el Salón ya empieza a dar muestras de sus últimos, digamos, reductos, y en el que no se ha visto ninguna novedad significativa. A nivel videojuego la cosa ha estado más bien floja, muy floja, y bueno, pocos stands tenemos material, y la verdad es que material, nadie, ni siquiera donde estamos nosotros, deja de sacar alguna sonrisa, pero poco más a los aficionados del tema.
O sigui que estaríem parlant d'un saló més o menys continuista amb el que havíem vist l'any passat, sense gaires novetats, i per tant que no atrau massa la gent, no?
Exactamente. Sin embargo, al ver el caudal tan enorme de gente que va pasando por aquí, algo de atraerles, pero lo que es así pararse a efectuar pues compras del panorama del videojuego, la mayoría acaban, bueno, yendo a los diferentes comercios que tocan más bien claro. Anime, manga, etcétera.
Sería probablemente también una cuestión más económica.
Hombre, en esta ocasión, más que económica, se nota que el fan que viene a Salón del Cómic no es el que va a Salón del Manga en general, ¿no? Hay muchos que van a ambos. Sin embargo, en el del manga la gente pide mucha más importación, mucho más clásicos. Lo que ocurre es que aquí van más a la novedad, a lo que encuentran en cualquier tienda.
Evidentment no és un saló de videojoc, per tant, siguent del còmic, probablement hi ha moltíssima més gent que va buscar còmics i en el que està especialitzat el Game Over, que és els videojocs, no hi té tanta presència. Avui hem dedicat al programa, Antonio, a la rivalitat entre Super Nintendo i Mega Drive. Tu de quin costat eres?
Super Nintendo, sin ninguna duda. Hombre, yo tengo mi Mega Drive en casa. Lo único que pasa es que para mí Super Nintendo era inmensamente superior en todos los aspectos. Creatividad, juegos, derechos, superioridad técnica...
T'hauria de dir que estic content que avui no hagis estat aquí a l'estudi, perquè si no haguéssim estat en inferioritat de condicions, perquè érem dos Segas, dos Nintendos i un Amiga, que no s'hi entrava ni sortia, eh?
Bueno, hombre, habíamos dicho Super Nintendo Mega Drive, Jordi, pero
sí,
bueno...
Sí, sí, és així. I algun joc de Mega Drive o de Super Nintendo que puguis tenir per aquí damunt i que ens puguis dir ara abans d'acabar el programa alguna joia d'aquestes que t'hagi quedat per aquí damunt i així tanquem perfectament amb un llaç el programa aquest quasi bé monotemàtic que hem fet avui?
Ajá, pues mira, te puedo decir, por ejemplo, un gran juego que siempre me pareció un gran juego, el Castlevania Vampire Kiss. No soy demasiado original. Que lo tengo aquí en versión PAL, la caja está medio hecha polvo.
¿Y a cuál está? ¿A cuán va aquest? ¿A cuán va?
Este, con la caja tal como está, 35 pavos.
Está bé.
¿Y qué
més tindríem?
Pues tendríamos, por ejemplo, un Yoshi's Island o Mario World 2, un Donkey Kong Country y un Killer Instinct.
Molt bé, més o menys els preus al voltant del mateix?
Pues sí, calcularíamos, Yoshi's Island está a 24 euros, Killer Instinct está a 15 y Donkey Kong Country está a 23.
Antonio, moltes gràcies.
Vale, una última puntualización, estoy viendo el Eternal Champions de Mega Drive, que nos demuestra una vez más que un buen juego se puede convertir en una auténtica pateticidad cuando no se da tiempo a los programadores. Eso es todo desde aquí.
Gracias, Antonio. De fet, és ell i és així. Fins aquí, doncs, la partida d'avui en la que ens ho hem passat realment bé discutint sobre un d'aquells temes històrics que, a més, mai tindrà solució, com és el Barça-Madrid, com és la Super Nintendo i la Mega Drive. Recordeu que podeu saber més sobre Game Over a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes enceses avui a gameover@onacatalana.com. Salutacions de l'equip del programa, Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Celles, amb la col·laboració de l'Eduardo Rodríguez, l'Antoni Hortal, en Francesc Blasco, l'Albert García i la Maria Fito. Nosaltres hi tornem la setmana vinent. Gràcies.